5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I l'equip habitual? L'equip habitual, que ja sabeu, dos tècnics, el Toni Olivella i el Marc Pujol, impagables i, a més, resolts, disposats a resoldre-ho tot. I una altra tècnica, però en el camp de la informàtica, que és la Goretti Martínez, que és la que, quan acabem de fer aquestes explicacions, agafa els discursos meus i els penja de la pàgina web de Ràdio Vilafranca perquè els pugueu sentir el dia que vulgueu, quan vulgueu i on vulgueu. Tot això comença normalment, sempre, amb una cançó que parla de records. Però com que estem en l'aniversari, en el centenari, vaja, de la Gloria Lasso, ja ho vam fer la setmana passada, jo voldria tornar a començar el programa amb una cançó de la Gloria Lasso que parla de Magic Moments. Ella, com que cantava en francès, van traduir la cançó com Tu sa, però és una versió de la popular, la que havien fet popular, el Bing Crosby, tota aquesta gent, Magic Moments. Per tant, encetem aquest 5 a la setmana d'avui amb la vilafranquina Gloria Lasso i la cançó Tu sa.
Avoir sous les toits une chambre à soi et même rien qu'une. Par manque d'argent, y dîner souvent d'un croissant de lune. Tout ça, ça vaut bien la peine. Que toi et moi, on essaie quand même. Pensez tous les jours qu'à soif d'amour, de bras vous attendent. Qu'à peine arrivé pour vous le prouver, de lèvres se tendent. Tout ça, ça vaut bien la peine. Que toi et moi, on essaie quand même. Et comme moi, si toi tu m'aimes. Se faire une joie de n'importe quoi, d'un ruisseau dans l'herbe, voir fuir les années comme une journée d'un été superbe. Tout ça, ça vaut bien la peine. Que toi et moi, on essaie quand même. Épingle son cœur ainsi qu'une fleur au bonheur de l'autre, et dans ce bonheur au calme des heures y trouve le vôtre. Tout ça, ça vaut bien la peine. Que toi et moi, on essaie quand même. Et si
de novembre de 1095, el dia que el papa Urbano II convoca, proclama la primera creuada contra l'islam a la zona de Constantinoble. Bé, això ens obligarà a fer una mica d'història, a recordar una mica aquelles classes d'història del batxillerat, perquè ja sabeu que una creuada és una guerra religiosa impulsada generalment per l'Església Catòlica, l'edat mitjana, que buscava recuperar per la cristiandat doncs, la Terra Santa que havia caigut en poder de l'islam des del segle VIII. Llavors, per fer una creuada, que es feia? Es convocava la gent, es deia, escolteu, aneu-hi tots i tal. Quan anaves allà, et feien temporalment capellà, és a dir, mentre lluitaves eres capellà, rebies indulgències i perdó per tots els teus pecats i, mira, i si portaves alguna cosa d'allà quan tornaves i podies enriquir-te una mica, doncs mira, tot això que tenim, tot això que tindríem. Perquè fem una mica més d'història, recordem que cap als voltants de l'any 1000 hi ha una escissió de l'imperi romà, bueno, abans ja hi és la secció de l'imperi romà, però també de l'Església, entre la part occidental, la part que estaria a Roma, i la part oriental, que estaria al voltant, com dèiem, de Constantinoble. Aquí hi ha una figura clau, Basili II, que aconsegueix, ja dic, cap a l'any 1000, doncs aconsegueix que Constantinoble sigui la ciutat més rica del món occidental, rodejada per territoris absolutament submesos. Però aquest Basili no té continuïtat. Els reis o els emperadors que venen al darrere són menys competents. I mentrestant ha passat que els turcs, que fins llavors eren unes tribus nòmades, doncs com que s'han convertit a l'islam i necessiten tenir mesquites i coses d'aquestes, doncs es tornen sedentaris i comencen a fer ciutats. Els selúcides diuen, carai, per què hem de fer una ciutat si aquests de Constantinoble ja l'hem fet? Envaïm l'imperi de Constantinoble, el derrotem a la batalla de Manzikert el 1071 i fem un imperi turc. I, per tant, tot l'imperi de Constantinoble es veu absolutament reduït, és el germà de l'imperi romà, de tot això, però com que els hi ha hagut de cedir gran part de l'Àsia Menor amb aquests turcs que han anat creixent i que continuen creixent cap a Síria i cap a Palestina, doncs poca cosa tenen a dir. Clar, totes aquestes notícies arriben a Occident i Occident diu, bueno, però quan aquests acabin Constantinople, aquests no tenen fi, aquests vindran cap aquí, perquè ja veieu que estan fent el nord d'Àfrica i tot això i tal. I aleshores alguns papes, l'Alexandre II en concret, ja havia predicat la guerra contra el musulmà. Una mentre es feia la conquesta de Sicília i l'altra mentre es feia la reconquesta ibèrica. I deia, no ens hem de quedar aquí, hem d'anar a buscar aquests perquè aquests al final ens ho faran pagar. I és a l'any 1074, amb motiu d'aquella batalla que dèiem que derroten a la batalla de Matzinger, de Manziker, que derroten els d'allà de Constantinople, que el papa Gregori VII fa una crida als soldats de Crist que anem a ajudar l'imperi bizantí perquè l'imperi bizantí està fotut i tal, i de fet el 1081 puja un nou emperador, Alejo Comneno, que busca acostar-se a Occident, com que hi ha la religió que ha dividit, ha separat l'imperi bizantí, és de religió ortodoxa, i l'imperi occidental és de religió catòlica, doncs no tenen gaire això, però ell intenta una aproximació. I serà, com dèiem al començament, a l'Urbà, i avui recordem, el papa Urbà II, el que diu, bueno, escolta, agafem cartes a l'assumpte, prenem cartes a l'afer, i el 1095 convoca el concili de Clermont-Ferrand, on el penúltim dia demana que aquesta petició de l'Alejo Comneno de tropes per poder-se defensar contra els turcs que estan fent perillar la cultura de la Terra Santa i tot això, doncs haurien de tenir un compte els occidentals. I, evidentment, es presenta una proposta que el dia següent, el dia 28 de novembre de 1095, tal dia com avui, és aprovada amb una guerra santa dels cristians d'Occident contra els turcs, bueno, tota la gent per allà al voltant aclamant el papa, cridant Déu vol, vinga, som-hi i tal. I efectivament es comença a organitzar la cosa. La primera cosa que s'organitza, bastant caòtica, són gent del poble que, bueno, convençuts de la religió catòlica i com que els hi diuen que els hi donaran, que pràcticament els faran sants i els hi regalaran tot allò, creen la Croada Popular, que dirigirà un predicador, Pere d'Amiens, l'ermità, i una colla de cavallers francesos. Però això és una cosa absolutament desorganitzada. Agafen tots, es posen tots junts i vinga, comencen a caminar cap a Orient. Però clar, per on te van passant, a la que troben un jueu li fan la pell. I quan arriben a l'imperi húngar, que està tocant amb l'imperi de Constantinople, l'exèrcit hongarès ha de frenar perquè a la ciutat de... ha de frenar aquesta gent, perquè a la ciutat de Simoni pràcticament munten un aquelarre i, bueno, s'ho carreguen quasi tot. Al final, els porten fins a la frontera, entren en lluita amb els turcs estan molt més preparats i els aniquilen. Molt més organitzada serà la creuada de l'any següent, del 1096, que és la que en diuen la creuada dels prínceps. Són contingents armats francesos, holandesos, sicilians, dirigits per segons de la noblesa, o sigui, per germans de la noblesa que no aspiren a ser reis del lloc. En Godofredo de Bouillon, en Ramon de Tolosa, Pomundo de Tarento, tots aquests fan el mateix trajecte. A Hongria els hi diuen, ei, el tanto, que aquells altres han fet... No, no, nosaltres, mira, el Godofredo signa un tractat que no faran cap barbaritat, i efectivament travessen, van a Constantinople, Constantinople diuen, bueno, anem per feina, vinga, doncs comencen a atacar els turcs, es dirigeixen cap a Síria, travessen el territori dels Selúcides aquests, amb èxit, arriben, posen setge a Antioquia, que conquereixen, i al final... Quan tenen conquerida Antioquia, diuen, escolta, però tornar-los amb aquests de Constantinople potser no, i cada noble que hi ha per allà, el Bohemundo de Tarento aquest, per exemple, fa el Principat d'Antioquia, fan el Regne de Jerusalem, que dirigirà el Godofredo de Bouillon, és a dir, munten una mena de regne de taifes que fa que així anessin les coses després d'aquesta primera creuada. I quan dic així anessin les coses després d'aquesta primera creuada, vull dir que la cosa queda un punt... caòtica, com ho és, per exemple, la música que hem triat. No que la música sigui caòtica, sinó les festes de moros i cristians que es fan al país del Llevant, el Llevant espanyol, doncs acostumen a tenir això. Hem triat una música d'aquesta que es porta per títol Moros y Viejos, amb aquelles passejades i aquelles coses que intenten ser organitzades, però que a l'hora de la veritat són una petita disbauxa. Aquí teniu, doncs, els moros i cristians en la seva cançó, bueno, la seva cançó, amb la seva peça, Moros y Viejos. 29 de novembre de 1899, el dia que a Sabadell neix en Joan Oliver i Sallarès, més conegut a la posteritat com a Pere IV. En Joan Oliver era fill d'una gran família de Sabadell. El seu besavi patern, Pere Oliver i Sal, havia sigut alcalde de Sabadell, cofundador i primer president de la Caixa d'Estalvis de Sabadell. Per tant, ja es podeu imaginar que el noi no era un qualsevol. Quart de 10 germans, només d'aquests 10 que només en van sobreviure 4, a la Justa, l'Antoni, l'Enric i ell, el Joan, va estudiar els Escolapis de Sabadell. Amb 13 anys va publicar el seu primer poema en català a la Gaceta del Vallès i als 19 va escriure el seu primer llibre de poemes, titulat Primícies, mentre estudiava dret a la Universitat de Barcelona i creava a l'Acadèmia de Belles Arts de Sabadell, que presidia, per cert, el seu pare, un grup anomenat La Colla de Sabadell, amb en Francesc Trabal, Armand Tubiols i altres figures il·lustres de la cultura catalana que combinaven l'avantguardisme, l'humor, el noucentisme... Bé, tot això, havien fet inclús un local propi amb una casa rònega que es deia Casino dels Senyors, i creaven l'Associació de Música de Sabadell, que anava coordinada amb 18 més que estaven repartides per tot Catalunya. El noi, per tant, estava ficat bàsicament en el món de la cultura, va publicar 6 poemes a la revista de Sabadell, on, després de fer aquesta publicació, doncs va arribar a ser redactor i finalment va arribar a ser director d'aquesta publicació, projectant-se així com a escriptor. I quan escrivia, doncs va començar a utilitzar el pseudònim Pere IV. Pere era el segon nom i IV perquè era el quart dels germans. Per tant, ell va agafar com a pseudònim Pere IV. Ell es deia Joan Oliver i Sallarès, però Pere IV pels escriptors. El 1922 funda les edicions La Mirada, amb Josep Carner, Carles Ribas, Francesc Trabal i Armand Tubiols altra vegada, la colla aquesta, mentre que, vista la seva projecció, doncs decideix establir-se a Barcelona. I 2 anys més tard, el 1928, publicarà el seu primer llibre en prosa, Una tragèdia a Lilliput. Al mateix temps, el 1931, estrenarà Una mena d'orgull i el 1934 publicarà el primer poemari, Les decapitacions, on es dona a conèixer ja com a Pere IV, com ja utilitzarà a partir d'aquí. El 1936 guanyarà el Premi Joaquim Folguera amb El bestiari, que es publica amb un gran èxit. De tota manera, arriba la Guerra Civil Espanyola. En Joan Oliver o en Pere IV, com vulgueu dir-li, es significa en el bàndol republicà, és a dir, ell és president de l'Associació d'Escriptors Catalans, escriu la lletra de l'himne de l'Exèrcit Popular Català, cofunda l'Institució de les Lletres Catalanes a la Conselleria de Cultura, etc. I clar, quan es perd la guerra l'any 1939 i les tropes de Franco ja són a tocar de Barcelona, salvis qui pugui, cada escriptor, cada figura que s'hagi posat a significació, i ell ho ha fet, ha de escapar com pot fins a la frontera francesa. Inicialment s'establirà a la zona sud del país, però després passarà al centre d'acollida de Roissy, prop de París. Quan esclati la Segona Guerra Mundial, clar, París és ocupat pels alemanys i ell s'haurà de traslladar a Saint-Cri-sur-Morin, però al final decideix agafar el vaixell Florida i anar-se'n cap a Buenos Aires a buscar-se la vida. Allà, buscant i trobant, al final anirà a petar a Xile, on fundarà amb Xavier Benguerel l'editorial del Pi de les Tres Branques i on viurà 8 anys mentre escriu en diverses revistes que es publiquen a tot l'hemisferi sud, aprofitant l'exili dels catalans. El 1948, però, pensant que les coses estan més bé, intenta tornar, o torna a Barcelona, més ben dit, però quan saben que és aquí, doncs el van a casa seva, li registren la casa, li prenen el passaport, el tanquen 3 mesos a la presó model, però ell va aguantant i va escrivint i va traduint obres de teatre, adaptant obres de Chekhov, de Bernard Shaw, de Beckett, de Bertolt Brecht, etc, etc, i col·laborant a la Fundació de l'Agrupació Dramàtica de Barcelona. El 1959 publicarà la seva obra més emblemàtica, Vacances pagades, que és un referent de la poesia social i que li donarà notorietat pública com un opositor del règim, que el 1970 rebrà el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Amb la mort de Franco, bé, comença la democràcia i ell es mostra molt crític i disgustat amb la classe política fins al punt que l'any 1982 rebutja la Creu de Sant Jordi, que li oferia la Generalitat, i és molt crític amb la postura del sector cultural i polític un cop restablerta la democràcia a Catalunya. El 1985 s'ha de sotmetre a una operació quirúrgica de la que no es recuperarà mai. Serà el 18 de juny de 1986 quan mori a Barcelona i sigui enterrat en secret al cementiri de Sabadell, sense corones, ni cerimònies, ni res d'això, perquè falten 4 dies per les eleccions generals espanyoles. De fet, ell, quan mora amb un judici pendent. Té un judici per ofenses a l'honor militar, per unes frases pronunciades en una entrevista que li havia fet en Josep Maria Balcells a Televisió Espanyola. Aquesta és la persona que avui volem recordar. Aquest Joan Oliver i Sallarès, més conegut per tothom com a Pere IV. I és evident que, sent una figura tan cabdal de la cultura catalana de la postguerra, doncs la música també se li hagi girat els ulls cap amb ell. I hagi preparat alguns poemes, i hagin alguns autors de fama, hagin musicat poemes seus. No parlarem de l'Ovidi Montllor, no parlarem del Raimon, que també ho hem fet, però sí que parlarem del Joan Manuel Serrat i de la cançó Infants, que la lletra és de Pere IV i que ell, en un moment determinat dels inicis, quan encara la seva producció era majoritàriament catalana, doncs va enregistrar. Per tant, com a homenatge a Joan Oliver, Pere IV, aquí teniu en Joan Manuel Serrat en la seva cançó Infants.
Infants, la vida arran de pols i les mirades altes. Seda tèbia de neu i llot fresc a les galtes, infant. Esperança i enveja, els picarols del cor. Infidels com el temps, sobtosos com la sort. O com la mort, mesquins i jugadors infants, fraudulents i secrets, o pròdigs com soldats, terroristes de sol i ressol als jardins, porucs de nit deserta, impàvids assassins, de roses i libèl·lules, mercaders de falacs, de dolçor viciosos i de llet embriats, infants. La voluntat furtiva dels xipollets i el fang, insabuda promesa de l'amor, sang. Disfresses de tempesta, ornament del dolor, pintura de la llàstima, marea de la por, les llàgrimes sonores i areteres i abundants, les armes de llur guerra civil contra els gegants.
30 de novembre de 1967, el dia que es proclama oficialment la independència de la República Democràtica Popular del Iemen, el primer estat comunista, de l'estat àrab comunista. Bé, de fet, diem oficialment perquè la cosa no és tan senzilla, no és tan senzilla. El primer que hem de fer és situar Iemen. Sabeu, la península aràbica, la part del sud, la part de l'oest, el sud-oest, hi ha tot el canto d'aquella mena de destral o d'aquella fulla de destral, allò és el Iemen. El Iemen ja és citat per Ptolomeu com Aràbia Fèlix, l'època dels romans, perquè allà hi arribaven caravanes, d'allà arribaven caravanes carregades de mirra, incens, or, ivori, sedes, de tot, ebon, que feien pensar en una terra de fàbula mitificada, un lloc on les espècies proliferaven i totes aquestes coses, i que la tradició cristiana va agafar amb el nom de la regne de Saba. Recordeu, Salomó, que havia tingut una relació amb aquesta reina, que volia tenir un fill de Salomó perquè volia que el seu fill fos molt savi, però que ningú ha pogut demostrar mai l'existència d'aquesta reina i molt menys la relació amb el rei Salomó. Bé, és una llegenda, doncs, de que a la part sud d'Aràbia hi ha un regne més o menys desconegut i molt llaminer, diguem-ne, per tot això. Una llegenda que cap al segle XVII, quan comenci a arribar a Occident el cafè, es tornarà a revifar, perquè tot aquest cafè vindrà del port de Moca, que d'aquí que el cafè se li digui Moca, que està situat precisament a la regió del Iemen. Bé, entre els segles XII abans de Crist i el segle VI després de Crist, la zona va ser dominada per tres civilitzacions successives, els mineus, els sabeus i els imianites, que precisament es dedicaven a controlar el comerç de les espècies. Però la situació va canviar molt a l'any 572, al segle VI, com dèiem, perquè Pèrsia, que havia aconseguit formar un imperi, va dir, escolta, tot allò d'allà, que és tan ric, per què no m'ho quedo jo? Va enviar les seves tropes i aquí estic i aquí m'hi quedo. Una mica més tard, cap a 630-640, va arribar a l'islam a Iemen. I, per tant, el Iemen es va convertir en un califat àrab que depenia, primer va dependre de Camp de Damasc, després va dependre de Bagdad, i al segle i quan va avançar una mica més la cosa, cap al segle VIII, van començar a aparèixer petits regnes independents que ara eren independents, ara sometien el califa d'Egipte, passaven del califa d'Egipte al sultan al sultà de Turquia i tot això. Fins que va arribar a Portugal, al segle XV, va venir Portugal, els navegants portuguesos, i van implantar el seu ordre, dominant el port principal, el port d'Aden, gràcies que tenien una illa al davant, una mica allà que controlava la sortida del Golf Pèrsic, la illa de Socotra, i per tant tothom havia de passar per allà i passar per caixa i pagar amb els portuguesos. Clar, això va posar en perill el comerç de l'oceà Índic, tots els sultans i tots aquells es van veure, van dir ai, 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 ai. I llavors van cridar a Egipte, que en aquell moment era una potència important, que enviés un exèrcit, van enviar un exèrcit per fer fora aquests portuguesos, mentre el sultan d'aquí del Iemen va anar a parlar amb el sultan d'Egipte per veure com ho podrien fer per posar-se d'acord i no trepitjar-se entre bomberos, com deia aquell, no trepitjar-se la manguera, no? I controlar les espècies. Quan arribem al segle XVIII, és en Ibn Saud que ha fundat la dinastia saudita i domina pràcticament tota la península aràbica, que decideix que Iemen ja ha fet prou el tonto pel seu compte i que, per tant, l'annexiona. És a dir, envaeix Iemen i el torna a domini egipci fins a començaments del segle XIX. Però, amics, és el moment en què els anglesos desperten, els anglesos fan el seu imperi colonial i, per tant, agafen tota la zona i la controlen, la dominen i passen a ser la potència de tot el lloc. La posarà en qüestió aquest domini, aquesta potència, la posarà en qüestió la Primera Guerra Mundial, que permetrà crear un regne l'any 1926, que durant un parell d'anys teòricament serà independent, però que després els saudis l'envairan i deixaran deixaran, el faran desaparèixer, mentre la zona d'Aden se la quedaran encara els britànics, és a dir, els britànics es queden algunes zones estratègiques creant el que s'anomena Aràbia del Sud. El Iemen aquest, que s'havia quedat a Aràbia, doncs, com a conseqüència de la Primera i de la Segona Guerra Mundial, comencen a haver-hi canvis. El 1945 ingressa com un estat més a la Lliga Àrab. El 1947 ingressa a la ONU i serà el 1962 quan serà, diguem-ne, derrocat el seu últim rei i s'establirà una república àrab del Iemen, que no és absolutament independent perquè entra en un estat de guerra civil entre els monàrquics, que recolzen els àrabs, els d'Aràbia, i els republicans, que són ajudats per Egipte. Mentrestant, a Aden, els anglesos continuen fent la seva, però surt una oposició terrorista i guerrillera que ataca els colons. Finalment, el 1967, s'accepta negociar amb els rebels aquests i s'accepta negociar amb l'altre grup, amb l'altre estat, diguem-ne, que depèn d'Aràbia, i, per tant, com hem dit al començament, el dia 30 de novembre de 1967, Anglaterra i Aràbia cedeixen l'independència a la que s'anomenarà a partir d'aquell moment República Democràtica Popular del Iemen, o Iemen del Sur, que integrarà després una zona més cap al nord, naturalment, que serà Iemen del Nord, i formaran el que és avui per avui la República del Iemen, que, per cert, no és que sigui cap lloc aconsellable per anar a viure. I diem que no sigui aconsellable perquè ja sabeu que està assumit en un estat pràcticament permanent de guerra civil, no? Que encara dura des de que es va fer aquesta independència a l'any. I, per tant, diríem que la tradició aquella dels califes de fer el que els hi passi per la gorra continua estant vigent. I en record d'aquesta tradició hi ha una cançó de la Trinca, entranyable i divertida, que porta per títol Califa i que ens ha semblat que després d'aquest enrenou històric del Iemen i el Iemen del Sud i el Iemen del Nord i aquests i els altres, que no sé ben bé si hem aclarit gaires coses, però espero com a mínim haver despertat la vostra curiositat pel tema o per l'estudi una mica, pel coneixement de la regió de tota l'Aràbia aquesta saudí, doncs us deixem amb els nostres estimats de la Trinca, els tres de Canet, i la seva cançó Califa.
A un país oriental una vegada hi havia un califa que es va inventar un còdic molt xulo.
Digo!
I el poble agraït li va dedicar aquesta cançó.
Segons l'article primer, el califa està obligat a tractar l'administrat com si fos home de bé. I mana l'article 7 que el que faci trip i joc se li fot cap de garrot i a la garja la de pa. El 15è oli en un llum diu que se l'empalmarà el qui gossi adulterà els articles de consum. I articles molt bufons com el vin que deixa clar que tothom es pot queixar si li apreten els cordons. Però el califa sempre en pot fer cas omís. Per això s'ha inventat l'article 26. Sí. Califa, sí que ens ha tocat la rifa. Califa, ets el rei de l'enganyifa. Califa, tu sí que ho tens ben muntat. No siguis bèstia califa, no siguis bèstia califa, que pots sortir-ne escaldat.
Doncs no està quedant xulo ni res que xoti, nan.
Home, ara que ell ja no hi és.
Ei, i què diu l'article 26?
Dear love.
26, diu l'article 26, que en un cas de compromís, que en un cas de compromís, el califa pot, si cal, refregar-se l'engonal i passar-se pels de llonces totes les lleis del país.
Ep, i el poble?
El poble que el donin pel xubi-dubi-ua-ua. Que ja té les conferències de Sant Vicenç de Paó, de Sant Vicenç de Paó, de Sant Vicenç de Paó, de Sant Vicenç de Paó.
De desembre de 1897, el dia del naixement del tenor aragonès Miguel Fleta. En realitat, Miguel Borró Fleta, que havia nascut al Balate de Cinca, el fill més petit dels 14 fills que havia tingut el matrimoni de Vicente Borró, que havia sigut tresorer de l'Ajuntament del Balate de Cinca durant la Segona República i era músic de professió, i Maria Fleta, que, com diem, van tenir 14 fills, però dels quals només van sobreviure 7. El noi, de ben petit, va començar a mostrar atracció per la música, va entrar a la rondalla del seu poble i va rebre instrucció musical tant del seu pare com de Lázaro Oriol. El noi sembla que va fer bon aprenentatge perquè l'any 1917 va triomfar en un concurs de jotes a Villanueva de Gállego, i els seus pares finalment van decidir, doncs, fer cas de la seva vocació i enviar-lo al Conservatori d'Isabel II, que és com es deia en aquell moment, al Conservatori de l'actual Conservatori del Liceu de Barcelona. Després el noi va començar a estudiar, diguem-ne, repertori, allò que els músics en diuen repertori, amb la professora belga Louise Pierrick, que, a més de ser la seva professora, doncs va acabar sent la seva esposa. El noi es va començar a especialitzar, doncs, en cantar, i va començar a viatjar per Europa per aprendre coses i va debutar al Teatre Comunale Giuseppe Verdi de Trieste interpretant un personatge de Francesca da Rimini, de Riccardo Zandonai, que dirigia precisament el propi compositor, el 14 de desembre de 1919. Amb aquesta, un parell d'òperes més i Aida, va emprendre una gira per diferents països europeus, Àustria, Txecoslovàquia, Polònia, Itàlia, etc., fins que va rematar la gira el 1922 a Madrid amb una actuació al Teatre Real interpretant l'òpera Carmen, o intervenint en l'òpera Carmen de Bizet, que va tenir un gran èxit de públic i de crítica. De fet, va cridar l'atenció de viatjants, o allò, gent que buscava valors nous als Estats Units, i això li va permetre el 1923 debutar al Metropolitan Opera House de Nova York i fer gires per Europa i Amèrica, destacant, entre les seves actuacions, per exemple, l'any 1926, la seva participació a l'estrena, a la Scala de Milà de Turandot de Giacomo Puccini, que havia mort unes quantes dies abans, i que va dirigir el mestre Arturo Toscanini. Mentre anava fent això i anava agafant fama, va tenir dos fills, Miguel i Alfonso, amb aquella professora belga, la Lluïsa Pierrick, però se'n va separar finalment a l'any 1926. Per què? Perquè el noi, amb l'èxit que havia tingut Amèrica, el Metropolitan i tot això, i la gent que l'envoltava allò fent-li la pilota i tal, el van convertir en un prepotent, en un, diguem-ne, un xulo, que va començar un cert declivi a l'any 1927. Com que no es cuidava, una faringitis aguda li va fer rescindir el contracte que tenia signat amb el Metropolitan per actuar-hi una temporada i va començar a perdre diners. Va tornar a Espanya, es va casar amb segones noces amb Carmen Mirat, amb qui va tenir quatre fills més, i va posar una mica de seny, va recuperar la seva veu, encara que no totalment. Els fans de Miguel Fleta diuen que hi ha un abans i un després d'aquella d'aquella faringitis, però bé, l'home va poder recuperar les seves gires i, a més, va fer una incursió al cine fent 3 pel·lícules. Dues d'elles són documentals. Una és un documental que es diu, i es diu així, Miguel Flet en los jardines del chalet de los señores Pia Sopena. I l'altra és El casament de Miguel Flet. És a dir, és un reportatge sobre el seu casament, amb cançons d'ell, naturalment, per dintre, i, bueno, això. I, en canvi, la tercera pel·lícula no. La tercera pel·lícula, que porta per títol Miguelón o El último contrabandista, tenia una banda sonora de Pablo Luna i ell fa de protagonista. Ell fa de protagonista i, per una vegada, fa d'actor. Perquè ell, bàsicament, ja ho haureu entès, era un cantant. Tenia un repertori operístic molt important, era capaç de fer una Ida, de fer una Carmen, com la que va fer debutant al Teatre Liceu de Barcelona. A més, havia entrat en el món de la discografia, té una gran discografia amb discos d'aquells de 78 revolucions, sobretot discos d'òpera, la Tosca, el Puritani, la Bohème, l'Ohengrin, però també de sarsuela. Hi ha versions de Marina i de Doña Francisquita cantades per ell, que són delicioses, així com cançons de Brahms i aires populars, jotes, himnes, nanes i tot això. Ara, el noi tenia un defecte, era una mica de dretes, diguem-ho així. Proclamada la Segona República, l'any 1936, va fer pública la seva afiliació a la Falange Espanyola de les Jons perquè havia conegut un any abans amb un sopar al Café de París, de Madrid, amb José Antonio Primo de Rivera, que li va proposar: «Oye, ¿por qué no eres la voz de la Falange? ¿Por qué no cantes nuestras canciones?» i tal. Bé, quan es proclama la República, com dic, ell està en un moment aturat i es dedica, doncs, a la causa falangista amb cos i ànima. Agafa el seu cotxe, es passeja per Madrid repartint octavetes i tot això. I quan esclata la Guerra Civil, que amb ell l'enganxa estiuejant a Sant Rafael, a Segòvia, doncs ràpidament es dirigeix cap a la zona, espera a la zona franquista, que vinguin els franquistes, per dir-ho així, que van sobre Madrid, i els rep cantant a casa seva. Els hi fa una actuació. D'allà se'n va a la Corunya i fa el que li havia demanat el Primo de Rivera. No? Col·labora en la propaganda franquista gravant la versió primera del Cara al Sol, encara que s'ha de dir que tampoc era tan fatxa com això podria donar a suposar, perquè també a la seva discografia hi ha l'Himno de Riego i la Marsellesa. I després també hi ha un altre fet que l'honora lleugerament, i és que va ser un dels falangistes que va agafar el fèretre de Miguel de Unamuno i el va portar fins al cementiri mentre els falangistes deien de deixar-lo tirat al mig del carrer. El 29 de maig de 1938 morirà, a conseqüència de les complicacions d'una operació, el tenor Miguel Burro Fleta, més conegut com a Miguel Fleta, i rival, a nivell de Catalunya, de l'Hipòlito Lázaro. I perquè veieu que no us he enredat, i per tant aquest senyor ho va fer, aquí teniu l'enregistrament, una mica errònic, perquè sona de disco d'aquells de 78 revolucions, l'enregistrament que va fer amb Miguel Fleta de l'himne nacional francès, la Marsellesa.
Marchemos, hijo de la patria, glorioso día, luce ya. Otra vez el sangriento estandarte, los tiranos se atreven a alzar, los tiranos se atreven a alzar. Hoy rugí por la campiña, esta turba salvaje y audaz, degollar vuestros hijos desea, para ahogar en su sangre nuestra idea. El arma preparar, no hay tiempo que
Thank you. para ti, pueblo querido, presto veta la prenda vengal, el furor de tu pecho despierte, busca ya la victoria o la muerte.
De desembre de 1515, el dia que a la ciutat de Granada mora el militar castellà Gonzalo Fernández de Córdoba, més conegut com el Gran Capitán. El Gran Capitán era parent de Ferran el Catòlic i, per tant, membre de la noblesa, segon fill de Pedro Fernández de Aguilar, que va ser criat a Còrdoba, junt amb el seu germà gran, Alfons, per Pedro de Cárcamo, el prescriptor que li va posar el seu pare, i que va entrar immediatament com a patge al servei del futur rei d'Espanya, Alfons de Castella, del príncep Alfons de Castella, germà d'Isabel la Catòlica. Però el destí va voler que Alfons de Castella morís de mort natural i, per tant, ell passés, un cop mort aquest, passés al sèquit, a l'equip que tenia, la princesa Isabel, que, ai, coses del destí, va acabar sent la reina de Castella. Fidel a Isabel, ell va encetar la carrera militar precisament a la Guerra de Successió Castellana, quan la Isabel es va haver d'enfrontar amb els seus germans, cosins i altres parents per aconseguir ser proclamada reina de Castella. Però serà a la Guerra de Granada on el noi agafarà la màxima popularitat, destacant, per exemple, el setge de Tajara, on va inventar una màquina feta a base de les portes de les cases que protegia l'avanç de les seves tropes. És a dir, les tropes s'acostaven al castell, feien aquella mena de cuirasses, de carcasses que es posaven per sobre. I després també a Loja, quan van conquerir la ciutat de Loja, seria ell, Gonzalo Fernández de Córdoba, qui faria presoner el rei Boabdil, que l'agafaria per l'orella, diríem, i el portaria fins a la presència del rei Ferran el Catòlic. El Ferran el Catòlic, agraït per això, li va encarregar que negociés amb Boabdil la rendició de Granada. Ell ho va fer, i que un cop pactat tot això, doncs l'acompanyés a l'exili, perquè una de les conseqüències d'aquella negociació va ser que el Boabdil, doncs, el feien fora, el desterraven a Fez. I, per tant, el 1494, Gonzalo Fernández de Córdoba el va agafar de la maneta, el va portar a Fez i allà el va deixar. Gràcies a tots aquests serveis, el Ferran el Catòlic, doncs, li va, ja casat amb la reina, naturalment, amb la Isabel, li va donar l'ordre de Santiago i unes certes, diguem-ne, rendes vitalícies sobre determinats productes que el van fer un home ric, que, de moment, estava aquí a Espanya. Però hem de recordar que Ferran el Catòlic o els reis catòlics també tenien uns regnes més petits, però tenien uns regnes a Itàlia. I per això, quan Carles VIII de França decideix envair Itàlia i quedar-se amb aquests regnes, el Ferran el Catòlic diu: escolta'm, Gonzalo, crida el gran capità, i li diu: vés-te'n cap allà i vés a defensar el rei de Nàpols, el Ferran II, i tot allò d'allà, i posa-m'hi una mica d'ordre. Sí, el Gonzalo, que agafa el seu exèrcit, se'n va cap allà, es junta amb els altres exèrcits de Milà, de Roma, de Venècia, d'Àustria, el que se'n diu la Lliga Santa, i defensen el rei de Nàpols davant dels francesos. I de moment ho poden aconseguir fins que les tropes aliades són derrotades a Seminara, i llavors el Ferran II diu: ai, no, jo me'n torno cap a casa, no vull que em castiguin, no vull que em peguin, se'n va. El Gonzalo Fernández, el gran capitán, diu: pues per aquí, per nassos, els meus. Aixeca la moral de les tropes, torna a la guerra i reprèn la campanya conquerint les dues Calàbries, derrotant els francesos, fins que els francesos li diuen: prou, fins aquí, i ofereixen un tractat de pau. Però Bueno, llavors el Federic I, que és el successor d'aquell Ferran II que s'havia retirat de la guerra, com que veu que el gran capitan doncs, té èxit i tot això, diu, escolta, per què no tornem a fer-los una mica la guitza amb aquests francesos? Per què no els apallissem una miqueta més? Va, anem-hi tots dos, jo ja em torno a posar amb la guerra i tal. Bueno, molt bé, el Fernández de Córdoba els accepta i lluiten contra els francesos que abandonen completament la regió en mans de Nàpols i el Gonzalo, a partir d'aquell moment, comença a ser conegut com el gran capitan i comença a rebre el que en podríem dir encàrrecs. Per exemple, el papa Alexandre VI el crida perquè li deixi o li enviï o vagi ell amb els exèrcits a alliberar els estats vaticans, perquè hi ha un corsari, Menaldo Guerri, que els està fent la vida impossible i, per tant, els portarà a la ruïna. El Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitan, diu, anem cap allà. Va allà, agafa presoner el corsari aquest, llibera els estats pontificis i tot fantàstic. Quan torna a Nàpols, bueno, no vegis, li fan petons per tot arreu. Però ell opta per anar-se'n cap a Espanya, per anar-se'n cap a Espanya. I haurà de tornar, quan mori Carles VIII de França, aquell que primer havia provocat tot allò, ha de tornar-hi per ordre del rei. És a dir, el Ferran no el vol tenir massa a prop, el veu que és molt poderós i l'envia cap allà. I l'envia cap allà perquè, bueno, lo de Sicília està complicat, el gran capitan va cap allà i amb quatre mastegots ho arregla tot, posa tot en ordre i tot el regne de Nàpols passa a mans espanyoles i el que fa el Fernández del gran capitan és que, llavors, el Ferran el Catòlic sigui reconegut com a rei de Sicília, perquè en aquell moment tenia un altre rei interposat, un cosí, una cosa d'aquesta. I, per tant, diguem-ne, d'alguna forma unifica tot això. Però això li provoca un atac de gelos al Ferran el Catòlic, que diu, ui, aquest està agafant massa poder allà. I, per tant, li diu, escolta'm, això ja està arreglat, eh? Torna cap a Espanya. Però torna cap a Espanya. El fa tornar i el fa establir-se a Loja, una ciutat granadina, lluny de la corte, del lloc on hi ha les cireres. Ell, com que és molt ben educat i tot això, doncs ho accepta, i en aquesta població, a Granada concretament, s'havia desplaçat a Granada, morirà, com dèiem, tal dia com avui, el 2 de desembre de 1515. I com que el Gonzalo Fernández de Córdoba era conegut, i és conegut encara com el gran capitán, vam dir, carai, buscarem una cançó que parli del capitán Trueno. Però ens va semblar que, esclar, el còmic amb això, amb la història, no ho sé. I vam dir, potser hi ha alguna altra cançó. I dit i fet. Vam trobar una meravellosíssima cançó de Joaquín Sabina que porta per títol El capitán de su calle. I amb aquesta, el Toni Olivella, el Marc Pujol, la Goretti Martínez i en Francesc Morgades, qui us ha parlat, amb aquesta cançó volem tancar aquesta edició d'avui del 5 a la setmana. Ja sabeu que tots aquests continguts estan a la plana web de Televisió de Vilafranca i que els podeu consultar en el moment que vulgueu. Sabeu també que la propera setmana serem aquí amb 5 efemèrides més que recordarem. No sé si revifant els vostres records o dient, carai, això no en tenia ni idea. Però en qualsevol cas, si és aquest segon cas i després vosaltres dieu, doncs vaig enterar-me'n una mica més del que fa el Iemen, per exemple, que hem parlat avui, o alguna cosa d'aquestes, doncs ens donarem per satisfets. Però ara paro de xerrar, m'acomiado de vosaltres i us deixo amb l'impagable Joaquín Sabina i a la seva cançó El capitán de su calle.
Porque no quiso ser estatua de sal, le llamaban todos culo inquieto. Aparentaba ser un tipo normal, pero guardaba un secreto. Cuando a los cínicos les dio correza, él le puso a Satán una vela. Aprendió todo lo que hay que olvidar y se escapó de la escuela. Y por llamarle tanto pan al pan y al vino vino, la gente bien pensaba mal y decía por la acera del casino que si tal, que si cual, pero a él le daba igual. Porque gritaba cuando había que callar, le llamaban todos aguafiestas. Dormía todo lo que había que soñar sin perdonar una siesta. Y aunque nadie daba un duro por él, se volcaba tanto en los detalles que sin llegar a nada llegó a ser el capitán de su calle. Pero en el barrio había un general que, para colmo, lo vio salir de noche a probar, a buscarle tres patas a las gatas y dos peras al olmo para merendar. Porque
sabía que la verdad desnuda guarda oculta detrás de la corteza, el hueso de cereza de una duda, y se reía con la melancolía que le da la razón a la tristeza cuando los labios pierden la cabeza. Porque no sabía vivir sin besarle, llamaban todos picha brava, pero él besaba para recuperar los besos que le faltaban. Y aunque la muerte le aterraba, pensó que si la pálida dama llegaba, no desperdiciaría la ocasión de ver qué tal besaba. Y por burlarse de lo más sagrado, los del juzgado empapelaron al capitán y le echaron 5000 años y un día para que aprenda a cantar en la mazmorra fría, porque sabía que la verdad desnuda guarda oculta detrás de la corteza el hueso de cereza de una duda, y se reía con la melancolía que le da la razón a la tristeza cuando los labios pierden la cabeza. Y decían por la acera del casino que si tal, que si cual, pero a él le daba igual, porque sabía que la verdad desnuda guarda oculta detrás de la corteza el hueso de cereza de una duda, y se reía con la melancolía que le da la razón a la tristeza cuando los labios pierden la cabeza. Sabía que la verdad desnuda guarda oculta detrás de la corteza el hueso de cereza de una duda, y se reía con la melancolía que le da la razón.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.